Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Ignasi Miranda. Catalunya supera avui els 2.000 ingressats als hospitals per Covid. En concret són 2.002 els hospitalitzats, 84 més que ara fa 24 hores. Pel que fa a les unitats de cures intensives, hi ha 4 crítics més i ja en sumen 471. El Departament de Salut ha declarat 12.097 nous casos de Covid-19 a Catalunya, confirmats per PCR o per test d'antígens. En aquestes darreres 24 hores i en total, des de l'inici de la pandèmia, s'arriba a 1.363.000 aproximadament. No s'ha notificat cap defunció nova aquestes 24 hores i la xifra total es manté en 24.712 morts. El risc de rebrot puja avui als 3.955, 97 punts més, i la velocitat de contagi arriba a 1,27, baixa una mica, 6 centèsimes menys. Més d'un de cada 4 testos, una de cada 4 proves la darrera setmana, han donat positiu. A banda d'aquestes xifres que acabem de conèixer, us expliquem que Renfe ha decidit cancel·lar una desena de trens de Rodalies durant el dia d'avui per baixes de maquinistes que actualment són positius per Covid, segons la companyia. Actualment, l'empresa té més de 40 conductors contagiats pel virus. Segons fonts de l'operadora, s'està treballant internament per minimitzar les afectacions, que són puntuals, ja que els trajectes anul·lats es troben en les línies amb més freqüències i només representen una desena del miler que hi ha en un dia feiner. Canviem de qüestió. El govern vol seguir treballant amb la CUP, però alhora aposta per mantenir la col·laboració amb En Comú Podem. Ho ha afirmat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, en què assegura que no hi ha cap qüestionament a l'executiu sobre aquest tema. Vilagrà ha dit que espera que la propera reunió de la taula de diàleg, prevista per aquest gener o al febrer, en surti un pas en el sentit de visualitzar un futur de sortida cap a l'autodeterminació o l'amnistia.
Una taula de diàleg, una taula de negociació com la que tenim oberta, com us podeu imaginar, no és gens fàcil, com es poden imaginar, perquè les posicions eren molt allunyades en quant a entendre quin era el conflicte polític i en quant a trobar sortides. Per tant, el que vam intentar és, en la primera sessió, una aproximació de com enteníem el conflicte polític. Vam intentar, des de la part catalana, explicar en quina situació creiem que ens trobàvem i quines eren les sortides. I nosaltres sempre expliquem que hem de donar la veu al poble i sempre ho expliquem a tot arreu, i en aquest sentit ens sembla, i sempre ho expliquem així, que l'autodeterminació i l'amnistia haurien de ser, diguem-ne, les solucions. A partir d'aquí, en aquesta propera sessió, el que intentarem és avançar en aquesta línia.
Vilagrà també ha insistit que seria bo que Junts tornés a la taula i ha anunciat que s'està preparant la propera reunió, més propera en el temps, de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. A més, en plana política, Societat Civil Catalana prepara més mobilitzacions i aspira a obtenir més presència internacional. El nou pla estratègic de l'entitat, del qual ha informat en les últimes hores l'Agència Catalana de Notícies, parla de mantenir la flama del constitucionalisme viva. Es tracta d'un nou pla de treball que abraça, segons diu, totes les sensibilitats. I recordem que avui comencen les rebaixes. El petit comerç desitja que s'augmentin les vendes d'un 10%. El president de la petita i mitjana empresa de Catalunya, Pimec Comerç, Àlex Gonyi, ha reivindicat que les rebaixes són un patrimoni del petit comerciant. A més, recordem que el premi primer del sorteig extraordinari de Reis ha passat de llarg a Catalunya. El 41.665 va caure ahir íntegrament a Logroño, a La Rioja. En gran part, hi ha hagut un segon premi que ha caigut a Barcelona, Tarragona, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Sant Adrià del Besòs i l'Hospitalet de Llobregat, al 44.469. Escoltem la Joana, una de les guanyadores ahir d'aquest segon premi.
Molta felicitat, evidentment, és algo que no es pot dir. Mira, no havia pogut comprar per motius personals res als Reis i ahir a la tarda doncs van passar per l'administració i vaig comprar un número per cada un de la meva família i aquests han sigut els seus Reis. Vull dir que molt, molt, molt agraïda, de veritat. 24.400.
Pel que fa al tercer premi, el 19.467, el número es va repartir amb 250.000 euros per sèrie venudes a l'Hospitalet de Llobregat. I de l'actualitat esportiva, recordem que Ronald Araújo haurà de passar pel quiròfan per una fractura a la mà. El central uruguaià serà operat avui, però no s'ha especificat el temps, que podria estar de baixa. I el Girona s'ha sumat a Barça i Espanyol i es va classificar ahir en tombar l'Osasuna per als vuitens de final de la Copa. Seguiu a Ràdio Estel amb el matí amb Mercè Raga. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Que passen de les 11 del matí, una nova hora al matí a Ràdio Estel. Estem en directe vivint aquest primer divendres del mes de gener, un programa refregit que hem fet, recuperant doncs, els millors moments d'aquest programa del matí a Ràdio Estel. De fet, aquesta hora, no sé vosaltres, però és l'hora si de fer el segon cafè, el segon te o la segona infusió. És per això que recuperarem tot seguit l'espai de llibres del matí. Olor de tinta, Maure Ferran. Us dèiem que tingueu preparat sobre la taula doncs una tassa de porcellana fina amb te, un platet de pastes al costat, per posar-nos en situació, perquè tot seguit redescobrirem algunes de les millors novel·les clàssiques angleses, d'autores com Jane Austen o bé també Anne Bronte o autors com M. Forster. Obres fins ara inèdites o que no podíem trobar en català, amb unes excel·lents traduccions i amb una edició de luxe. I tot gràcies a la tasca que estan fent des de Viena Edicions amb la creació del Club Victòria. Va, no m'enrotllo més, perquè de fet en vam parlar amb Laure fa uns dies i és per això doncs, que Laure va convidar una de les dames fundadores del Club Victòria, la Blanca Pujals. Aquí teniu la conversa, la recuperem. Aure Ferran, què et sembla si deixem la política a banda?
Fantàstic. I llegim una estona.
Que també, que convé, eh?
Que ens convé. A més, avui porto un tema que ens va amb el dia genial, perquè avui parlarem de literatura anglesa victoriana, de literatura clàssica anglesa, i l'únic que trobo falta a la taula avui és que ens aniria molt bé tenir una tassa de te, unes pastetes, perquè això... parlar de Jane Austen, per exemple, no diguis que no convida. Amb home, aquesta pluja, la tassa de te, una llar de foc, tindríem l'escenari ideal per posar-nos.
I per mi, si ja fos diumenge, a la tarda ja seria rodó, eh?
Vols dir? Millor un dissabte, que el diumenge vol dir que l'endemà treballem. Per tant, quedem-nos amb el dissabte.
Mira, tot cas,
qualsevol tarda és
qualsevol
bona
tarda
per llegir.
És bona. I qualsevol matí també. I per exacte. Tant, en aquest olor de tinta d'avui ens vols teletransportar en aquest moment, no?, que ens origina el fet de poder llegir aquesta novel·la, no?, anglesa.
Exacte, novel·la anglesa clàssica. I ho farem a partir d'una iniciativa de la Viena Edicions, que és el Club Victòria. El que es pretenen és recuperar aquests títols clàssics de la literatura anglesa, que sovint en la parlem d'ella com a literatura victoriana, perquè la podríem enquadrar força en aquesta època de la reina Victòria, per tant, el que s'escrivia tant a Anglaterra com a les colònies en aquell temps. Però, certament, quan parlem de literatura anglesa clàssica, aniríem també una mica més enllà. Però ells també suposo que han volgut fer aquesta picada d'ullet, jugar amb aquest Club Victòria, aprofitant aquesta època. I la veritat és que és una col·lecció que s'ha posat en marxa recentment, que està funcionant de meravella. Per tant, vol dir que hi havia, jo crec, molt interès per part dels lectors per recuperar uns títols que són clàssics i que aquí no sempre era fàcil trobar-los en català. Per
I,
tant...
que, i no sé, segur que estàs d'acord, Auri, mai passen de moda, eh? Són que aquests va, clàssics de rellegir-los sense data de caducitat.
A tothom a qui li agrada la lectura, jo crec que agafar Seny i sentiment, per exemple, sigui el moment que sigui, sempre és una molt bona lectura. A més, són una col·lecció, ja et dic que els títols són meravellosos, però és que, a part, estèticament és tan bonica...
És el que t'anava a dir.
Ara, per exemple, tinc a les mans La formació d'una marquesa, que és el quart títol de la col·lecció. Són uns llibres tan bonics que els llegeixes, els gaudeixes, i a sobre després tens la decoració perfecta per posar a la lleixa de la prestatgeria de casa. Per tant, vull dir que ho té tot.
Que queda amb ell a tot arreu. Per cert, aquell llibre, que te l'estàs llegint,
l'he acabat, si no m'equivoco.
Ah, te l'has acabat, sí, eh? Sí, la formació d'una marquesa.
Sí, la veritat és que és un bon exemple, és de la Frances Hodgson Barnett, i és un bon exemple del que seria aquesta literatura anglesa, que et fa reflexionar, d'una banda, trasllada a tot aquest moment, a aquesta Anglaterra, aquesta manera de fer, però per l'altra banda també et fa reflexionar de dir, ostres, segons quina manera d'enfocar els personatges tenien en el moment, a vegades avui en dia fins i tot ens podria grinyolar, però és tot tan bonic que acabes situant en el moment i entens que allò era la manera de veure-ho que tenien en aquell moment. Per tant, és molt interessant.
Mira, jo no sé tu, Aure, però a mi ja m'has arrossegat fins a l'Anglaterra victoriana. Si et sembla, ho acabem de rodonir això, no? I em sembla que avui tenim una convidada especial.
Sí, jo crec que la millor manera de rodonir-ho és convidar una de les dames fundadores d'aquest Club Victòria de Viena Edicions, que és la Blanca Pujals. Ella és editora i també cap de premsa de Viena Edicions, i crec que ens explicarà millor que ningú, doncs, el perquè d'aquest Club Victòria.
Blanca Pujals, bon dia i benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies per haver-me convidat.
Per què sentiu aquesta necessitat que ens està compartint l'Aure de fundar el Club Victòria?
Primer, és que neix ja no només com una necessitat com a editora, sinó una necessitat com a lectores. A mi m'ha agradat molt, i la Isabel també, som unes dames victorianes, ens ha agradat molt la literatura victoriana doncs, des de la primera adolescència. Jo crec que els lectors que comences llegint aquesta literatura anglesa doncs, ja t'enganxa si ets lector per tota la vida. I jo tenia doncs, aquestes diferents edicions, tenia algunes en català de segona mà, moltes directament les tenia en anglès o en castellà i les tenia doncs, això a la meva biblioteca personal doncs, una mica allí de manera eclèctica, no? I el primer cop que vaig anar a Londres i vaig entrar a una llibreria d'aquestes tan precioses no?, que tenen a Londres, que són com un bé de Déu, i vaig veure que tenien doncs, aquelles edicions amb tots els meus llibres preferits en la mateixa edició, hòstia, aquí vaig fer un clic, no? Però llavors encara era advocada, encara tenia un tema enrere, i res, vaig començar a treballar a Viena, i amb la Isabel, és que som tan dames victorianes que cada tarda ens fèiem un te i patàvem una mica la xerrada, no?, que hi ha pausa cap a les 6... I jo feia temps que li anava posant la idea així, doncs, poc a poc, que potser hauríem de fer això, però pensàvem que potser era una cosa que a nosaltres ens agradava molt, però que no hi havia potser tanta necessitat en el mercat, no? I llavors tot va venir ja el moment que ja la vaig convèncer definitivament a fundar el club, va ser perquè jo havia deixat feia molts anys Seny i sentiment i me'l van perdre, i quan el vaig intentar comprar en català no el trobava, no el trobava enlloc, i vaig mirar i en castellà hi havia disponibles 29 edicions, per tant, és un llibre que hi havia una demanda lectora brutal, però no estàvem donant oferta en català. I a més, jo crec que també és un... Llavors, clar, d'aquí comencem a fer una llista, la llista és llarguíssima, trobem un munt de títols que no es troben en català i que eren importants de trobar en català, i a més, jo crec que començar a ensenyar sentiment tenia sentit, doncs, per una banda, que ens havia, doncs, ja obert totes les alertes, no? Ja sonava gairebé l'alerta de, ei, això falta en català. I alhora el que comentava molt la Isabel és que posar-te a fer una col·lecció de clàssics anglesos amb noves traduccions, recuperant traduccions en tapa dura, feia falta molt de seny, però també molt sentiment, no? Perquè tothom, quan ho vam proposar, ens va dir que si estàvem boges, que això no funcionaria, que tal, i en canvi la veritat és que estem molt contentes perquè la resposta dels lectors ha estat espectacular, però al final era una mica el que creiem, no? Que sí, que hi havia una demanda, però s'estava invisibilitzant i a sobre no els estàvem donant l'oferta. Llavors, bueno, vam tenir molt clar que ja que ho fèiem, doncs ens hi posàvem a tope, no?, i que vam posar doncs, tota la carn a l'assador, que diuen, i vam decidir doncs, fer aquest disseny doncs, molt cuidat, no?, alhora com molt anant com a les edicions aquestes angleses, ens inspirem molt en els papers de paret de l'època, en els vestits de les dones, en els xalecos dels homes, i també vam dir, doncs, mira, en lloc de posar doncs, les editores o el conseller editorial, vam dir, anem a dir el que som les dames fundadores del Club Victòria, i bueno, jo crec que es demostra molt que ens estem passant molt bé fent aquesta col·lecció, però sobretot el que ha estat més bonic ha estat veure la resposta dels lectors, perquè ha estat abrumadora, diria gairebé.
És que vosaltres us ho passeu molt bé, però feu que nosaltres, sí, com a lectores, en aquest cas també ens ho passem molt bé. Parlem de Club Victòria, dues paraules que crec que deuen tenir prou significat. D'una banda, aquest Victòria, com comentàvem, el podríem associar a aquesta literatura victoriana, tot i que crec que no us voleu reduir només pròpiament en el tema de la literatura victoriana, i de l'altra, el club, que és aquesta voluntat de fer comunitat, tenint en compte que hi ha tanta gent que sent passió per la literatura anglesa clàssica?
Ho has dit perfecte, la veritat, és exactament això. Per una banda, no ens volíem cenyir només a la victoriana, perquè, per exemple, vam començar amb Jane Austen, que és de la Regència, i el segon era del Foster, que és just ja eduardià. Per tant, cap dels dos primers títols era victorià pròpiament, i per tant vam decidir, doncs, això, començar com amb la Jane Austen i acabar amb la Primera Guerra Mundial. Però és això, que alhora tots a vegades parlem de manera genèrica de la literatura victoriana i ens entenem que volem dir de tota aquesta literatura anglesa, no? Llavors volíem fer referència, doncs, per una banda, doncs, això, a la Reina Victòria, i per l'altra, doncs, el que comentaves del club, que al final el que vam veure molt és que hi havia moltíssims lectors de literatura d'aquest gènere i que havien trobat moltes vegades, és una cosa una mica solitària, no? Llegir, sobretot si comences com d'adolescent, potser ets com el raro, no? I que sembla que estiguis sol, i en canvi el que hem vist, doncs, sobretot a les xarxes, a Instagram, a Twitter, fins i tot a TikTok, és que hi ha una comunitat lectora que s'ha teixit, doncs, a través d'aquestes xarxes, i volíem donar la sensació aquesta de que tots formem part d'aquest club de gent que ens encanta la literatura anglesa victoriana i que tots tenim, doncs, aquest punt de comunitat i que ens agrada comentar-ho i que estem com junts, i a més, doncs, clar, no només vols un títol, sinó que al final vols anar fent la teva col·lecció, també això, club social, la col·lecció...
Molt bé,
una barreja.
La comunitat, no, Blanca?
Sí.
Blanca, estaríem... Ara hem mirat cap al rellotge i dic, mare meva, ha passat volant aquesta conversa, veurem la Blanca. Escolta, perquè ara ens estaves desparlant, ens ho has explicat, que diguéssim que neix una mica entre IT i T, la Isabel Monsó, que ara l'anomenaves des de l'editora de Viena Edicions.
Sí.
És un luxe, no?, que ara pugueu trobar aquestes edicions en traduccions actuals. Remarquem aquest punt, perquè és important.
Sí, perquè a vegades, o sigui, ja són obres que són prou antigues, si a sobre afegim, doncs, més barreres amb el lector de traduccions carrinclones i antigues, doncs trobo que és posar encara més barreres, no? I en canvi, molta gent, el que li agrada aquestes obres és que, clar, estàs llegint Anne Bronte o Jane Austen en unes traduccions que les protagonistes parlen un català molt semblant al teu. Poden dir frases que tu dius, les cartes que llegeixes, al final són molt properes, no? Llavors la gent també, jo crec que ha redescobert aquests clàssics perquè ha vist que els pot llegir d'una manera molt agradable i que, bueno, que entren molt bé, i que no per això, bueno, les traduccions actuals, si estan ben fetes, respecten molt bé la bellesa de l'anglès original, però no es fan ni carrinclones, ni antigues, ni en un català, doncs, noucentista, que ja no parla ningú. I tenim la sort de treballar amb uns traductors espectaculars que fan una feina meravellosa.
Blanca, fins ara heu publicat 5 títols, entre ells Seny i Sentiment, Habitació amb Vistes, Agnès Grey, 5 títols, 4 d'ells dones, un d'home. És això buscat, el reivindicar la literatura anglesa clàssica escrita per dones?
He de dir que no és buscat, perquè no és buscat, però acaba passant, i això també ens passa a vegades amb els petits plaers, són coses que no són buscades, sinó que potser hi ha altra gent que té tendència a llegir més homes, nosaltres potser tenim tendència a llegir més dones. També són dones que al final, si van aconseguir escriure i editar en aquell moment, clar, és que eren la bomba, vull dir, és que eren molt bones, i no és buscat, però clar, és que són les millors, vull dir, són brutals, i sí que és una reivindicació, però bé, s'ha donat així, no ha estat tan deliberat.
Blanca, si et sembla, també desfem algun altre de tòpic, perquè sovint aquestes novel·les s'han qualificat de lectures per dones, no? Com,
mira,
qui respondries tu?
Jo d'això n'estic fins al capdamunt, perquè a mi més m'han dit com des de petita, no? Ui, aquesta que llegeix coses per dones, escrites per dones, hi ha com aquest fals estigma, no? Que si ho ha escrit una dona serà només per dones, i a més no només dones, sinó com dones cursis, i a veure, però quina barbaritat és aquesta? Si per començar són llibres que parlen justament de l'emancipació com de la persona en una societat opressora, no? I que molta gent es pot sentir identificat, sigui dona, doncs perquè també parla molt del paper de la dona, però també d'altres, o sigui, al final és lluita de classes, és que és tot, és de reivindicar la pròpia ànima i la individualitat en un món que et vol controlar i oprimir, no? Llavors, això són temes tan universals que els han tractat tants homes com dones, que em sembla tan ridícul quan la gent diu que com que l'ha escrit una dona, doncs ja només pot ser per dones i per senyores, no? Que ja és, bueno, una barbaritat, no? I a més és una cosa que també s'ha trobat molt en el cine de tassetes, que li diuen, no? Les adaptacions també diuen que són cursis i per dones. la gent diu que les floretes, no sé què, nosaltres hem dit, saps què? Voleu té? Doncs dues tasses, i no ens vam... Vam dir, doncs farem cobertes de flors, posarem una tetera, en plan, si no us agraden les tassetes, doncs aquí teniu dues tasses, n'estem farts d'aquestes tonteries, i al final, qui no vol llegir una dona, no la llegirà si la coberta hi ha pistoles o flors, vull dir, li serà absolutament igual, perquè si no vols llegir dones, no llegeixes dones, no? I això... És un tema que, bueno, el portem una mica dins i em sembla que vosaltres també, no?
Clar, no, no, i és que és important remarcar-ho, perquè, clar, depèn de la lectura que facis d'aquests llibres, pots pensar que, si fas una lectura molt superficial, pots pensar que són classistes o fins i tot masclistes, però, clar, hem de tenir en compte el temps en què van escrits i tot aquest rerefons reivindicatiu que tu dius, que has de fer un esforç de lectura més profunda per entendre que hi ha tota aquesta denúncia, no?, a sota, i que, com tu deies, eren dones que en el seu temps van aconseguir publicar, i ja només per això ja eren valentes i ens han de treure el barret.
Clar, per exemple, Jane Austen, si no es llegeix atentament, sembla que només sigui gent que va de casa a una altra i que es vulgui casar. I realment el que està fent és una crítica social tant a les lleis que eren injustes cap a les dones com de... que la dona, si no es casava, es quedava al carrer, literalment, sense res, perquè no tenia dret a disposar dels seus propis diners, no podia treballar. Llavors, clar, si no entén, si la gent no entén la ironia, la crítica social que hi ha darrere de les converses, bueno, això no és culpa nostra, doncs llegiu més atentament. Arriba un punt que la gent que diu que si Jane Austen és cursi, jo penso, hosti, però no sé quin llibre he llegit, perquè no he llegit els mateixos que jo, sincerament.
Sí, sí, és que és molt important la lectura que en fem. El Club Victòria ens ha fet redescobrir, no?, aquesta literatura anglesa aquí a casa nostra, gràcies a aquesta feina que feu des de Viena Edicions. Però és una lectura que, si anem a Anglaterra, és gairebé obligada, i de fet ja el passat mes d'octubre se celebrava el que en diuen el Victober, on l'objectiu és precisament que tothom llegeixi literatura victoriana durant el mes d'octubre. Vosaltres us hi vau sumar, oi?
Sí. Sí, sí, a mi el Victober, la veritat és que em va encantar i el vaig intentar promulgar molt. Clar, allí com que he llegit tanta literatura victoriana, allí llegeixen doncs potser obres més amagades dels autors, no? Aquí jo crec que a vegades hem de llegir ja les bàsiques perquè no les hem llegides. Hi ha molta gent que no ha llegit les Germanes Bronte, per exemple, que són un gran exemple de literatura victoriana i que des d'aquí us animo a llegir perquè són meravelloses. Les tres són superpotents. També hem volgut reivindicar molt l'Anne, que sempre havia estat molt oblidada, i us convido a llegir Agnès Grey perquè és una meravella de llibre. I el que comenta és que allí, per exemple, no hi ha aquesta desviació de gènere, que aquí es diu que és lectura per senyoretes, i hem de recordar que, per exemple, a Anglaterra, un dels llibres que els soldats que s'anaven a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, dels llibres que més s'enduien eren de Jane Austen, que després, quan tornaven de la guerra, els recomanaven per tractar l'estrès posttraumàtic. Que un senyor com és Churchill, quan es va trencar la cama, va demanar a la seva filla que li llegís en veu alta Orgull i Prejudici. Vull dir que aquí, allí, aquestes tonteries no les tenen, gràcies a Déu, i esperem que aquí ben aviat tampoc estiguin, que jo crec que les estem esquivant, eh? I que cada cop més la gent que puja ja no les té.
I tant que sí.
De mica en mica, Blanca Pujals, editora i cap de premsa de Viena Edicions, moltíssimes gràcies. Gràcies per presentar-nos a aquest Club Victòria.
A vosaltres per haver-me convidat. Que passi un molt bon dia.
Doncs jo vaig apuntar totes les recomanacions. Molt interessant, la conversa amb la Blanca Pujals.
És que és una meravella i és una lectura obligada. A més, és això, l'edició és preciosa. Són llibres que hem de llegir quan sigui i on sigui. Si tenim la tassa de te al costat, fantàstic, però si no, i fer-li aquesta lectura més profunda, que dèiem, no ens quedem amb la superficialitat de dir, home, és que la marquesa, de la formació d'una marquesa, aquesta dona sembla una mica beneita. Llegim una mica més profundament i veurem que hi ha molta denúncia a darrere, tenint en compte quan va estar escrit.
Més recomanacions finals que ens fas com sempre.
Doncs mira, en aquest cas, una cosa que no té res a veure, per adults, m'agradaria parlar-vos de la col·lecció que ha editat La Campana, que ha decidit reeditar alguns títols de la sèrie A Peu, escrits per Josep Maria Espinàs, va escriure a partir dels anys 50, i el que feia era recollir les seves experiències vitals quan anava caminant per Catalunya, però també per València, pel País Basc, per Aragó, per altres terres. Com a homenatge a aquest autor imprescindible, s'ha reeditat títols com L'últim traginer, que és A Peu pel Pallars i la Vall d'Aran, Viatge a la frontera de la llengua, A Peu per la Llitera i A la taula dels altres A Peu pel Priorat. No són guies de viatge, són uns dietaris que mostren ben bé la mirada de foraster, no?, que tenia Espinàs quan feia aquestes caminades. Ell es deixa emportar pel paisatge i sobretot per la seva gent. Per tant, el que fa és ajudar-nos a submergir-nos en com era el territori en aquesta època.
Auri Ferran, tu saps que Josep Maria Espinàs també va passar per Torà.
Va passar per Torà i va passar pel Pallars. Per tant, aquí...
La meva família és família traginers.
Què dius, sí? Doncs escolta, per tant, la lectura de L'últim traginer a peu pel Pallars i la Vall d'Aran. Per tant, te la recomano més que mai, i més amb aquesta edició tan bonica que ha fet la Campana, que crec que és un homenatge preciós, super necessari per Espinàs. Per tant, llegiu-lo i recupereu-lo.
Mira, de fet, clar, nosaltres estem parlant d'aquests magnífics llibres, els trobareu als Matins Estel, si entreu al nostre compte de Twitter.
Perfecte. I una segona recomanació, com sempre,
sisplau,
pels adults. En aquest cas, mira, hem anat a la Pobla de Segur, ja que parlàvem del Pallars, i des de la llibreria Xalamanga ens fan aquesta recomanació.
Soc la Núria Agulló, de la llibreria Xalamanga de la Pobla de Segur, i us voldria recomanar la lectura de la novel·la La vida autèntica, de la Montse Barderi. No només és un plaer pel tacte, aquesta lectura de tapa dura i el gruix de pàgina perfecta per anar passant, sinó que ho és per tots els sentits. Té melodia, les paraules precises i acurades dansen per la història escrita en un català exquisit. La potent protagonista femenina del triangle de personatges, la Roxana, una editora sibarita, ho vol tot de la vida. Gaudeix empoderada de la força que li dona la maduresa, de la comoditat de la seva zona de confort. Aprèn a gaudir d'una solitud acompanyada. Ens fa pausar el ritme per reflexionar, ens apropa la filosofia, reivindica la felicitat crua i la va coent a mida que ens fa adonar de com de fràgil és la vida. Lluny de romanticismes, traspua amor. I amor també a l'escriptura i a la lectura, a la literatura. Tot i que els llibres li serveixen de xupluc, s'ha d'enfrontar a aquelles pors que tancava amb pany i forrellat per adonar-se de quina és la seva vida autèntica. Us el recomano ja des de la meva relectura. Ara que ja tinc la tranquil·litat de saber la història, puc assaborir un altre ritme a les paraules, descobrir el que m'he perdut, com sona de nou.
Que maco, quina manera d'animar-nos, des de la llibreria Xalamanga, a descobrir aquest nou llibre de la Montse Barderi. I si et sembla, dues recomanacions pels petits de casa. La primera la tens ara tu entre les mans. És un àlbum de gran format que ha publicat Lundberg. Es diu La mejor mamá del mundo, és de Sebastián Pérez i Benjamín Lacombe. I està recomanat, jo diria, a partir d'uns 6 anys. Però bé, pot agradar a tothom, perquè també té moltes capes de lectura. Unes il·lustracions maquíssimes, uns textos molt tendres, amb un punt d'humor i tot, i parteix de la idea de quina és la millor mare del món, i per això es fixen les diferents mares que hi ha a la natura, i amb aquest punt humorístic va fent una repassada perquè acabem decidint, doncs, això, quina és la millor mare, la mamà aranya, la mamà lloba, la mamà pingüina. Llavors, la veritat és que les il·lustracions són precioses, els textos també són molt divertits, molt entranyables, i al final que cadascú tregui la seva conclusió. Perfecte. I decideixi quina és la millor mare de la natura. Per tant, aquest, La mejor mamá del mundo, que publica Lundberg. I la segona, de llibreria, no? Marxem de llibreria, en aquest cas, fins a la Lilliput de Cerdanyola del Vallès.
Bon dia, sóc la Núria, llibretera de llibreria Lilliput a Cerdanyola del Vallès, i avui us recomano la meravellosa i horripilant Casa de la Iaia, un àlbum infantil fet per Xavier Salomó i Meritxell Martí i editat per Convell. És un àlbum ple de pestanyetes i amb moltes sorpreses amagades, on podem descobrir què li passa al nostre protagonista quan entra a una casa encantada buscant a la seva iaia. No us deixarà de sorprendre, té un munt d'il·lustracions molt maques i és d'aquell terror que diuen ells cookie. Llavors, amb un final molt sorprenent. Us el recomano molt i molt. Recomano molt i molt. Fins aviat.
Molt cookie, tot plegat.
Molt cookie, terror cookie. És un concepte fantàstic per les criatures, terror cookie. Em sembla que li agradaria a l'Olga Vallejo, que diu que li fa por, doncs aquest és un terror cookie, per tant, jo crec que és una manera de que puguin entrar. Sí, sí.
Periodista Aure Ferran, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
De 11:45, seguim avançant en aquest matí de divendres 7 de gener, en aquest matí a Ràdio Estel especial. Avui doncs recuperem els millors moments que hem anat escoltant durant el programa. De fet, aquesta hora, jo no sé tu, però jo ja tinc ganes de fer un vermut a la terrasseta, aprofitant que avui doncs encara fa sol a bona part del territori català. Això sí, les temperatures han baixat, però el sol s'hi està bé. Bé, en tot cas, també tinc ganes de moure, no?, els peus des de casa, o per què no també des de la feina. Així que recuperem tot seguit una de les seccions més animades del programa. És el Bayona contra la Bajona, i amb ell recuperarem les cançons més escoltades d'aquest 2021. Esperem que us agradi.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor.
Carlos, ¿qué fem? ¿L'escoltem directament o no?
Flipa aquest tema, eh?
Avui farem un repàs de... clar, un any més arriba a desembre, les millors llistes, o sigui, el que més hem escoltat a les plataformes, no?
Ja està, perquè és que és això, no? Que arriba el desembre i ja tothom a fer... Jo que sóc dijous, els dijous que és tots iguals, no? A fer la llista de lo mejor de l'any, no? Del millor de l'any, i fas allà, no sé...
Però, espera't.
Una gran diferència, perquè normalment... Això dels artistes més escoltats de l'any, sí, era molt fàcil de veure, no? Era, venia un comptable, feia els comptes i deia, mira, aquí l'artista més escoltat, que si los zapatos rojos, el tacón rojo, que si... El... Però ara ja no és així, perquè la gent ja no compra discos.
Fem una cosa, ara parlem d'aquests tacones rojos, sí, però abans tenim una sorpresa.
Ai.
L'Olga i jo t'hem preparat una sorpresa de Nadal.
Faré una PCR.
Antígens.
Ah, uns antígens, vale.
Per després haver de fer la PCR.
Molt bé, perfecte.
Una mica invisible musical.
Ah, que bé.
Mira, va, comences tu, Olga?
Jo començo.
Ai.
És una versió...
Oh.
A veure quina t'agrada més, perquè nosaltres sempre quan fem Los in Translation, quan es passa la part informativa del matí a Ràdio Estel a la part magazine del matí a Ràdio Estel, la Mercè i jo portem un original i dues versions, no? Doncs avui tenim dues opcions de cançó, sense... O sigui, molt tria, bé. La que més t'agradi.
Exacte, tria.
Opció.
Però hi ha una competició, a veure, sí, esteu sí, competint per veure qui guanya.
Sí, però de bon rotllo, eh?
Sí, vale.
Vull dir, no... Cada dia després ens parlem.
A mi m'agrada molt el pernil, que ho sapigueu, també.
Ah, veus?
Molt bé. Això pel l'any que ve.
Molt bé.
El Nadal de 2022.
Molt bé.
Amb pernil. La primera és Santa Claus is Coming Tonight, del Jackson 5.
Escoltat o no? No l'havia escoltat.
Mai.
No l'havia escoltat. A mi, escolta, us ho dic també, em fa una mica de mal rotllo escoltar el Jackson 5.
En sèrio?
Perquè sempre que escolto el Jackson 5, m'imagino el pare darrere amb la cinta que els diu, si no ho feu bé, plash! I em fa una mica de mal rotllo, però
doncs jo
em flipen,
que...
m'agraden molt, però una mica de yuyu, no?
Desdibuixa el pare, sí, que sí. Si no, no guanyo.
Vale, vale.
Jo és que he anat per lo clar.
A veure.
A tiro segur, ha anat.
M'agrada molt, la de Jackson 5, molt, eh?
Last Christmas,
sí,
versionada per Maria Angelic.
Campanades.
És fonamental escoltar això, eh?
no estem a Dallas, eh? Què et sembla?
M'agrada molt.
T'agrada al principi? Ja veuràs com canta.
Té aquest puntillo indie, no? Que ha de cantar amb una gran reverb.
T'haig de dir que és així tota l'estona,
eh? Jo també. Mira, no puc decidir perquè és que cada cançó té el seu moment. Jo, si estic a casa, solet, em posaria aquesta, segur. Si estic de festa, no, perquè sembla això que canten a la Setmana Santa a Granada, no? Comença una mica així, no? No puc triar. Trio la teva per escoltar a casa i la d'Olga per escoltar a la festa.
Quedes amb les dues.
Està bé, no?
És perfecte.
T'ha agradat o no?
M'agrada moltíssim. Ara ja... Continuem així, no? Ja no cal fer la secció. Hi heu cançons i jo vaig dient si m'agrada.
I tu tries aquesta per això, l'altra per l'altra...
Podríem fer-ho això, no?
Estaria bé.
Amb el Carlos... Ah, però va, anem, va, parlem, no? Què ens has
portat? Jo he venit aquí a parlar d'Invisible, així que, vinga, va, que és la frase clàssica del Bayona, ja, també.
Vinga, va,
doncs el que es deia és que ja no... Això de triar el més escoltat de l'any ja no és tan senzill, perquè com no es venen discos, hem de mirar on s'escolta la música. I on s'escolta la música? Doncs a les plataformes, no? I si hi ha una plataforma a l'any 2021 que lo ha arrasado, ha estat TikTok. Jo tinc TikTok, però mai...
Tu fas servir?
Mai l'he fet servir. Ni per veure, no? Però em vaig fer un dia i aquí,
i ja està.
I aquí estic, no? Però TikTok és la plataforma de l'any 2021. I si tu vols saber quin és l'artista més escoltat de l'any, te'n vas directament a TikTok. Per què? Perquè per dades com aquesta, mira, més de 20.000 milions de visites van rebre diverses cançons a TikTok durant l'any 2021. I més de 430 cançons van superar els 1.000 milions de reproduccions.
Wow.
Més de 175 cançons de moda a TikTok van entrar al Billboard Top 100 dels Estats Units. No?
Que el Billboard, sí, aquesta llista...
Encara existeix.
Sí, encara existeix, encara existeix. Estic dubtant si el Billboard encara es basa en vendes o en escoltes. Això ho hauríem de mirar perquè no ho tinc clar. Però és una gran diferència, perquè l'any passat, en comptes de 675 cançons, com aquest any, eren només 90. Així que ja mirem com va aquesta progressió, no? De la importància que té TikTok dins de veure el que està sonant i el que la gent escolta la música. No?
Aquest és Sebastián Yatra, no? Per això te coneix...
Me'n flipa. El Sebastián Yatra, em flipa aquest tema. És que no puc dir...
No te'l pots treure del cap, no?
No te'l puc treure del cap. Té un bon rotllo. Tot i que és una història bastant trista, no?, la que va explicant, no? Però m'agrada molt aquest tema. I continuem parlant de TikTok. I volem saber quins són els tres artistes més escoltats a TikTok. Aquests són dades d'artistes internacionals, ¿vale? No són els d'aquí, no? Al tercer lloc tenim el raper Pop Huna. Molt bé, que ja s'ho faran. Jo, com no entro al TikTok, no, tampoc no estic molt posat. En el segon lloc tenim a la Doja Cat i en el número 1 tenim aquest artista. Està molt bé que no entenem molt bé l'anglès, perquè
jo no,
sí. Perquè si no,
així ens estalviem.
Tot el que està dient estaria ple dels pits, aquest, no?
El que és curiós que ara quan la gent, els que tinguin menys de 18, quan estiguin sentint aquesta música, estan fent la coreografia,
sí,
o sigui,
sí.
Estan fent el ball.
Sí, aquesta és una altra dada, eh? Una altra dada. Els grans èxits de TikTok es basen en coreografies, per això cada artista quan treu una cançó fa la coreografia, per què? Perquè la gent va al TikTok, faci el ball...
Es torni viral, no?
I es torna viral. El que estem escoltant, la Megan Jovan Ruth Pitt, que va néixer a Houston el 1995, uh-huh. I com a artista és més coneguda com la Megan Thee Stallion. És una rapera, com ho podem escoltar, que va debutar el 2018 i aquest any, el 2021, ja és l'artista més escoltada a TikTok. Molt bé, molt bé. Un aplaudiment per Megan Thee Stallion. Molt bé, molt bé.
Bravo.
Els tres temes més escoltats a TikTok, ara escoltarem. Aquests són els tres artistes que més s'han escoltat i quines són les cançons que més s'han escoltat a TikTok. Doncs escoltem la número 3. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze when these people talk too much. Aquesta cançó, si no l'heu escoltat, és que no
estem al dia.
No l'hem escoltat, no. Jo potser fins i tot he fet la coreografia
no
a casa meva.
Tu has fet la coreografia?
La meva filla és qui m'endinsa a l'univers TikTok.
Perquè estem escoltant a Mask Wolf, que és el Harry Michael, que és més conegut com el Mask Wolf, que és un raper australià, que aquesta és una altra de les dades interessants, que és la... com s'ha fet el pop, ja no és ni americà ni anglès, ja tothom puja la seva cançó a la red social, i bueno, ja una australià és el número 3 actualment en les cançons més escoltades de TikTok, el Max the Wolf, el número 3, i escoltem el... No, no escoltem el número 2, passem directament a veure quins són el top 5,
val,
d'artistes que més s'han escoltat a Espanya.
Ah,
vale? Aquest és el top 5 d'artistes que més... I què tenim al top 5? Tenim reggaeton, reggaeton
i reggaeton.
Estic cansat. Això s'acabarà, no, algun dia?
Bueno, això ho hauríem de parlar, perquè els grans èxits del reggaeton estan evolucionant, i ja no és... Si escoltes el Todo de Ti o el Experimento, que són artistes que fan reggaeton, ja estan evolucionant cap a... Estan pujant els BPMs, el Dembo, la Rosalía ja no fa els temes de 100 BPM, els fa 115, el passa el mateix amb el Cetangana. Això és un tema que hauríem de parlar, però avui no és el dia. Avui estem parlant dels 5... temes, els 5 temes que més han escoltat a TikTok a Espanya. Doncs el número 5, bueno, el que deia, reggaeton, és que els títols flipareu.
A veure.
El número 5 tenim el Rakata.
Hombre.
El Rakata. Heu guanyat el Rakata o no?
Aquesta no em sona, però si no la sento...
Rakata, Rakata! Però és clar, si la canto, tot més o menys igual, no. El número 4, el Ponle, de Farruko, J Balvin, Mama el Russian.
Farruko.
El número 3, si és el Farruko, és el... Sí. Venga, vamos a la seca. Aquesta no hi ha, no?
A la discoteca.
Doncs el 4 tenim el Farruko, el número 3 tenim el Fiel de Los Legendarios and Wishing and Jay Cortés, el número 2, el Todo de Ti, que l'hem escoltat molt, i aquesta és la cançó més escoltada a Espanya a TikTok.
La casa que ya se rompió el pozuelo conmigo está tan caliente que el sobre es un bloque de hielo. Aprende a tener palabras antes que dinero y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego y digo
Això és el que més sona, Carlos. Tu que
saps? Aquesta és la cançó Búscate Otro, de Atomic Otro Way and Jay-Z, La Nébula. Aquesta és la cançó més escoltada.
Atomic Otro Way, eh?
Atomic Otro Way.
I això tu poses això, és que ara quedaré molt antigua, la pista de ball no és, com ho dius?
Això jo és la típica cançó que poso a la pista de ball, pensant, això no ho ballarà ningú, i de sobte ho està cantant tothom.
I fa la coreografia.
Ja tinc una edat, ja, clar. I jo no entro al TikTok, i jo miro els tops i dic, ostres, aquesta està el número 1. Però bueno, jo no sé, la poses i dius, aquesta no la balla ningú, i la balla.
I ballen lliure o ballen i un tros fa la coreografia? Perquè, clar, la cançó, a més, a vegades et diuen, va sonar la cançó i et diuen, és ara, com si jo llavors hagués d'arrencar
la coreografia. Coreografies poques he vist a la pista de ball. Poses el Saturday Night de la Wakefield i aquesta coreografia la fa tothom, no? Però d'aquestes noves no he vist cap. I també t'he dit una cosa. A mi, jo quan estic punxant, a mi el que més em demanen tota l'estona, i el que acabes de posar i te la demanen una altra vegada,
és
la Bad Girl. Qualsevol de la Bad Girl. I no l'he trobat a cap top. Això, aquí, algo està fallant, no?
Sí.
Algo està fallant perquè a mi, jo...
El Billboard s'ha equivocat.
És que acabes de posar, estàs punxant i poses la Bad Girl i al moment t'arriben i te la demanen una altra vegada. I demanen, no, però esta no, ponme l'altra. I...
Escolta, Carlos, ara un moment, és que m'ha fet gràcia. Tu com portes això de que et vinguin a quan et venen a demanar cançons i comencen a tararejar en plan, és aquesta, tu, o sigui, ho pilles a la primera o no?
Jo ho porto molt bé, això.
Sí? Ets d'aquests que tens, sí. Òbviament, no?
Però... el típic de jo que dius, sí.
I poses la que et sembla.
I posaré la que vulgui, saps? Hi havia una sabarreta que em volia comprar que posava DJs are not jackbox, saps? Els DJs no són aquestes màquines on tu posaves...
Xafam, no?
Tu posaves una monedeta i sonava la cançó, doncs els DJs no som això. A vegades ho podem ser i em demanes una cançó i si em va bé, doncs la posaré.
I si t'encaixa, no?
Però si no...
La teva tàctica és sí, ara.
Sí, la tàctica... Sí.
Ara.
Això no ho hauria de dir perquè...
Ara t'hem destapat.
Ho estic dient públicament i això no ho hauria de dir. Què us sembla si canviem de plataforma i anem a la plataforma per excel·lència?
Estrella.
La que hi ha... Escolta tothom, no només els que tenen menys de 14 anys, vale? Anem a Spotify, vale? Que és la plataforma per excel·lència a l'hora d'escoltar música, com us deia, perquè com ja ningú compra els discos, algun dia hauríem de parlar d'això, d'aquest canvi de mentalitat de la gent que ja no compra discos perquè els té a Spotify, no?
Clar, i ja està.
I hauríem de parlar de lo malament que estan pagats els artistes que sonen a Spotify, perquè El que és la veritat és que si tu no estàs a Spotify com a artista, no existeixes.
Ah.
I d'això una mica la plataforma se n'aprofita i els artistes estan bastant malament pagats.
Perquè no rep res, diguéssim, l'artista per estar a Spotify.
La quantitat que rep l'artista per cada reproducció a Spotify és ínfima. Hi ha algunes dites que han intentat enfrontar-se a la plataforma, però no els hi ha sortit bé, perquè aquesta és la veritat. Si no estàs a Spotify, no existeixes. I quina és la gran estrella de Spotify? Doncs la gran estrella de Spotify és ell.
Yeah, 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 yeah.
Eres tu?
Yeah,
yeah, yeah, sí, diu que sí.
Eres tu? Jo.
Estic perdudíssima,
això del
Carlos.
Això
és un hitazo.
Sí?
Has de cantar com desganada.
Estem escoltant el Bad Bunny.
Tílic Bugs Bunny, sempre.
El Bugs Bunny. Ben fet, per dir-li Bugs Bunny.
Però, escolta, que, quan va ser l'última vegada que va estar al Cruïlla aquí a Barcelona, no? Bad Bunny o...
No, jo l'he vist al Sónar. I vaig flipar, perquè érem com 50-60 mil persones escoltant el Bad Bunny. Una música que és molt accessible, no? Imagina el Sónar com... Però és el canvi també dels festivals, no? El Primavera és el primer que ho va fer, que no va tenir cap problema en programar artistes de reggaeton, i el Sónar també els programa. I el Bad Bunny jo el vaig veure amb 50-60 mil persones cantant una balada.
És que és una passada. Anava a preguntar què té Bad Bunny, em costa, de dir-ho, que enganxa tantíssima gent, Carlos.
A mi no m'ho preguntis, a mi m'agraden. A mi hi ha temes que m'agraden, sí, però perquè m'agrada el tipus de música i els temes m'agraden, però sí que és veritat. Són unes cançons molt accessibles, amb unes lletres que arriben molt fàcil, no? Amb el de amor, desamor, no? És una mica... Jo què sé, és una mica el que eren els anys 90 al OBK, no? Que cantaven aquestes cançons d'amor, desamor, que jo que tinc... I ara mateix és el que només vol escoltar la gent. Bad Bunny s'ha escoltat 9.100 milions de vegades a Spotify.
Wow.
9.100 milions de vegades. I t'ho dic una cosa, i això és una cosa molt interessant, i és un canvi de parany importantíssim. El Bad Bunny és l'artista més escoltat de l'any, 9.100 milions de vegades, i no ha tret disc nou. O sigui, és un artista que no ha tret disc nou.
I que ha tret singles, o sigui, va traient singles o...
Tota la resta del món traient discos nous, lluitant contra el Bad Bunny.
I ell no li cal.
Estava a casa, al seu sofà, assegut, i deia, mira, vayan pasando, que aquí el número 1 qui és? El Bad Bunny, no? És increïble, la veritat. És un canvi de parany importantíssim. Qui sí que ha tret el disc és el segon artista de la llista, que a mi és un artista que em té enamorat. La Taylor Swift.
Em sembla que ha enamorat amb més d'una.
És que jo estic...
Sí, a mi m'encanta la Taylor Swift.
Enamorat d'aquesta exestrella del pop de Xiclet, que ara s'ha fet cantautora, no? I que a mi em té el cor robat. A més, ara, per exemple, d'aquest tema ha dirigit ella el videoclip, el venen com si fos un curtmetratge, és un vídeo que dura 10 minuts, i que tiene mandanga i salseo.
Perquè
la Taylor Swift en aquesta cançó li està cantant al seu primer nòvio, no? Així, i li està fent els retrets de lo malament que es va portar amb ella, no? I això reflexa el vídeo.
No és Calvin Harris.
No era Calvin Harris, era Jake Gyllenhaal.
No!
Mandanga, sí.
Mandanga de la buena.
Mandanga de la buena.
Però és l'actor, dius?
L'actor, Jake Gyllenhaal, sí, és l'actor.
Ara tothom buscant el videoclip, jo no l'he vist.
El videoclip està molt bé, és molt maco i dura 10 minuts.
No sabia que havien estat parella.
Sí, jo tampoc, a mi m'ho van explicar l'altre dia. Mira, que envia el videoclip i saps a qui li canta? El Jake Gyllenhaal.
És que ara em surt la pel·lícula supernomida, guanyadora dels Oscars amb Heather Ledger, no? Com es diu la pel·lícula? Perquè la gent digui, ostres, quin actor és? Per situar-lo, és el... com es diu aquella pel·lícula? Bueno, ara ja ens vindrà al cap.
Ara ens sortirà, sí. Bueno, doncs això, la Taylor Swift, que sí que ha tret un àlbum nou, que es diu Red, i on surt la cançó aquesta que estàvem escoltant, és la segona artista més escoltada de Spotify, i el tercer artista són ells. Escoltem-los. Smooth like butter, like criminal undercover, going pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shake.
summer, yeah, I owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down.
Bé, no? Sona bé, no? Són els BTS, aquest grup de K-pop.
Que sonen molt
que
bé.
Que arrasen i sempre guanyen premis
que
a tot arreu.
Que sempre guanyen, que són, és una boyband. És una boyband que té 21 membres o 41, ja he perdut el compte.
Són molts i tots s'assemblen.
Són molts i jo no volia dir, perquè dic, és important que les boybands, tu quan miraves les Spice Girls, tenia la pèl roja, la rosa, no?
L'esportiva, la de color, no sé què.
Tio, mirava, el Take That també, no? Teníem el...
Però, que estaven diferenciats, però aquests
boy band,
no.
Jo els miro...
Per nosaltres, els occidentals, ens és, per mi, jo parlo per mi.
Per mi
és
també.
És molt difícil de reconèixer un de l'altre. Llavors, veig una veu, una boy band amb...
Es vesteixen diferent, jo crec que ens estan ajudant els occidentals.
53 membres, no sé quants són els BTS, però són molts. Sí. I clar, bueno, no, aquí ho deixo, no vull entrar més allà. Estem escoltant els BTS amb el Butter, que és el single que han tret aquest any, i només amb aquest single ja arriben a ser el tercer artista més escoltat de l'Spotify. I el número 4 i el número 5 tenim, és el que dèiem de que ja no cal ser ni americà ni anglès, tenim dos canadencs, el Drake, el número 4, el hip-hopero Drake ha posat és el quart artista més escoltat a Spotify, i el número 5 el tenim amb ell. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. A mi m'agrada tot el que fa el Justin Bieber, sí. Com balla, m'agrada tot del Justin Bieber. Justin Bieber, que era aquella mega estrella que va néixer amb vídeos de YouTube, em recorda el baby, 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 doncs el Justin Bieber, i després va viure aquesta muntanya russa típica que viuen tots els artistes de...
Però que només té 27 anys, eh?
Amb només 27 anys ja ha estat a dalt de tot, ha baixat i ha estat... I ara ha viscut la seva redenció. Aquest any és el cinquè artista més escoltat a l'Spotify durant l'any. Amb aquesta cançó que estem escoltant, que es diu Stay, que no és una cançó que està inclosa en el seu àlbum, ell va treure l'àlbum aquest any, però aquesta cançó no està inclosa al seu àlbum, és una cançó que va fer amb el Kid Laroi i és la tercera cançó més escoltada a l'Spotify. Aquesta és la tercera. En el número 2 tenim un track viral d'aquests, el Montero, amb el Call it my name, call it my name, my name, my name. Ja la coneixeu, no? No cal que la posis. No cal que la posis. Aquest seria el número 2, és el Lil Nas. I amb el número 1, aquesta és la cançó més escoltada a Spotify, que és com dir la cançó més escoltada del món durant l'any 2021. Aquesta.
Aquí li has fet un retoc, Carlos?
Aquí jo he posat el remix perquè ja... És que, a veure, que no, Bayona contra la Bajona. No podem posar el Driver License de la Olivia Rodrigo.
T'has de posar un plus,
la versió
no?
Original, si la posem, ja nos cortem les venes. No, i Bayona no contra la Bajona. Us hem posat un remix que té una base una mica més ballable.
L'has fet tu o no?
No l'he fet jo. Ja m'agradaria. L'ha fet el Hugo Cantarra, que és un disjockey portuguès, i que està molt bé el que fa, i hem posat aquest remix perquè no ens tallem les venes un dilluns de matí infectats.
La cançó més escoltada és aquest Driver's License.
Aquest és el Driver's License de l'Olivia Rodrigo, que és la cançó més escoltada durant l'any 2021 a Spotify. Ara anem a la llista dels artistes més escoltats a Espanya al 2021. Artistes en castellà, ¿vale? Tenim el Raúl Alejandro, el Bad Bunny, el Mike Towers, el J Balvin... Ja ho veieu, reggaeton. I qui són les artistes femenines que més s'han escoltat al 2021? Doncs tenim a la Aitana, a la Karol G, a la Maria Becerra, a la Dua Lipa i a la Nicki Nicole. Bastant de reggaeton, però se'ns ha colat l'Aitana.
Nicki Nicole amb Aitana, no? Acabant de treure Formentera.
Sí, Nicki Nicole. Formentera és l'últim single que ha tret. M'agrada molt el...
M'encanta, estic en bucle, eh?
A mi m'agrada molt de l'Aitana, el que m'agrada estar...
A mi aquesta també.
Zoilo.
És que està enganxa,
el que canta amb el Zoilo, eh? El Mon Amour, no? El remix del Mon Amour. I els artistes espanyols, d'aquí, sí, d'Espanya, que més s'han escoltat són el C. Tangana, l'Aitana, l'Omar Montes i el Melendi. A mi em costa molt...
Què fa aquí el Melendi?
Em costa molt veure el Melendi en aquesta llista i no veure Bad Girl. No ho acabo d'entendre.
Perquè no et quadra, no? Una
no
mica
em quadra amb el que jo visc a la noche. I a mi la noche no me confunde i no ho acabo d'entendre. Voleu saber quina és la cançó sí, més esclar. Escoltada a Spotify en espanyol?
Quina és? I anem acabant.
Doncs posem la cançó més escoltada a Spotify en espanyol.
El viento se va a tu cabello.
El que us deia, això és un artista reggaeton i això que es fa ja no és reggaeton.
És una, de...
és una evolució. Uau. De...
I com ja... es diu això? O no té nom
bueno,
encara?
Això seria com un electropop funky electropop de tota la vida, no? Un toque funky, bases electròniques...
Molt millor.
Doncs jo és el que estava dient. Ja s'està visquent amb segons el... quins temes aquesta evolució d'artistes que ja no tot és reggaeton, no? El 90% és reggaeton, però... comencem a veure
Carlos, Brotes Verdes. La cançó, abans de passar la cançó recomanada, sí. És l'última cançó de l'any recomanada per Carlos Bayona, és el Jake, a veure si el pronuncio bé, que tu...
El Jake Gyllenhaal?
Que és el germà també de l'actriu, no? De la, ja ha posat un altre aparell. Bé, igual. Ens centrem amb el Jake, que és l'ex de la Taylor Swift. Sí, ara buscaré la germana, que també és una gran actriu, eh? L'ex de la Taylor Swift, perquè la gent es pugui fer una idea, és que jo no sabia que era el seu ex, és el que sortia a Brokeback Mountain.
Sí, és el prota de Brokeback Mountain.
Exacte. El que està viu.
Sí. El que està viu, sí.
Sí, sí.
L'altre és el Heather, no? El, sí. Qui va ser el gran Joker.
Batman, sí, que era parella de la Naomi Watts.
També.
Sí, sí.
Tot està connectat.
Tot està connectat. I de la Michelle... No?
I també de la Michelle Williams. Sí, sí.
Que anem a la cançó recomanada.
Va, anem a la cançó recomanada, que la tenim pendent, que l'últim dia la volíem posar i no la vam posar, i així que avui la posem. És el nou tema de Dorian, la banda barcelonina, que a mi m'agrada molt, que em flipa molt, i aquest tema està molt xulo, es diu Dos Vides, i és el retorn de Dorian, que els tindrem per aquí en concert properament, i a mi em flipen i espero que us agradin a vosaltres.
Ens agradarà segur, Carlos Bayona. Cuida't moltíssim. Sí. Ens retrobem a la tornada, eh?
Ens retrobem.
Vinga, Dorian.
Cuando me acuesto y sale el sol.
Ja ens situem al punt de les 12. Mercè Mondelo, tu has anat de rebaixes ja? No,
encara no hi he anat, no m'ha donat temps. Som aquí, com hi he d'anar?
Tu has vist que m'han fet el salt, tots els companys? No?
Ho he vist. Estàs aquí més sola que la una, Mercè.
Sort de tu i del Jordi Carretero. Sí. I del David García, que també el tenim per la redacció. Vinga, va, que arribem al punt de les 12. Ens posarem al dia amb les notícies amb Ignasi Miranda. També escoltarem la pregària de l'Àngelus. Però abans, Mercè... A veure, explica'ns, perquè clar, la Marta Harkin ens deia l'altre dia, sí, i ara què passarà amb el concurs? No patiu, perquè avui al final del programa donarem el nom de la persona guanyadora de la cistella Caprabo i també, atenció als oients, perquè esteu atents de concursar en aquestes visites no guiades, però que teniu la gran sort d'entrar a la Basílica Santa Maria del Mar i disfrutar fins i tot de la terrassa. Explica'ns tu una mica, què han de fer els nostres oients?
És un carmel que us posem aquí sobre la taula perquè si voleu veure la Basílica de Santa Maria del Mar és molt fàcil. Heu d'agafar el telèfon, escriure un WhatsApp al 663 99 30 62 amb el vostre nom i el de la persona amb qui us agradaria fer aquesta visita no guiada, sinó lliure, al vostre aire. I, de fet, el que hem de dir és que és molt fort el que hi ha allà. O sigui, tenim una meravella per descobrir que molta gent desconeix, perquè poden pujar a la terrassa, veure les vistes de tota Barcelona, és a dir, Barcelona en 360 graus. Hi ha moltes coses que no sabem, com, per exemple, que hi ha un escut del Barça en un dels vitralls d'aquesta basílica.
Jo no ho sabia.
No, jo tampoc. És que hi ha moltes coses que donem per suposades. Vivim aquí molts i no sabem què tenim.
Doncs mira.
Però més coses. I és que aquesta basílica, que es va construir al segle XI...
Sí.
Se la coneixia com l'església dels pescadors, perquè estava molt a prop de la platja.
Que estava a la platja, és veritat.
I, de fet, van ser els mateixos estibadors del port amb pedres de la muntanya de Montjuïc.
Uau.
Que la van construir, va ser la gent del barri. O sigui, coses que no sabem i que la gent podrà descobrir si ens envieu un missatge, això, al 663 99 30 62 amb el nom i el nom de la persona amb qui
vulgueu anar. Agradaria. Tu amb qui t'agradaria anar-hi?
Doncs a mi m'agradaria anar-hi amb la meva mare. Veus? Mira, molt és bé. Molt fan d'aquestes coses i segur que li encantaria fer fotos des de la terrassa.
Doncs vinga, estigueu pendents al final del programa d'avui, cap allà, faltin pocs minuts de les dues, perquè la Mercè Mondona ens donarà el nom dels guanyadors. Petita aturada que fem, pauseta, ens posem al dia pregària de l'Àngelus i tornem aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.